Ara és el moment de l'esport. La tàctica a Ràdio Olot amb Aniol Puigvert.
Què tal? Com esteu? Benvinguts de nou després d'aquesta setmana de vacances, aquestes vacances de Setmana Santa que, òbviament, no hem tingut programa, però tot i així l'activitat esportiva ha parat a la nostra comarca. De fet, avui tindrem l'oportunitat també de conèixer nous èxits dels nostres garrotxins i garrotxines. També tindrem l'oportunitat de fer les prèvies, com fem cada divendres del més destacat d'aquest cap de setmana. Totes les competicions, que ara sí que sí, ja van arribant a aquest tram final. Hem començat la primavera i això és sinònim de que ja s'arriba al final de les temporades, a les diferents disciplines esportives. Aquí ho repassarem. Comencem. I avui començarem parlant de la Unió Esportiva Olot, que després de guanyar el Barbastre per la mínima per un gol a 0, ara té un partit importantíssim, un partit clau al camp del Castelló B per la lluita per la permanència. Un partit important, com dèiem, dels de Roger Vidal al camp del Castelló B. Una dinàmica pràcticament similar. El Castelló B va perdre contra el Porreres i el Torrent fa una setmana, però va guanyar aquest cap de setmana al camp de l'Espanyol B. L'Olot va perdre contra el Porreres i el Torrent també fa una setmana, però va guanyar també contra el Barbastre en l'última jornada. Per tant, el guió és pràcticament similar. El Castelló B té un punt més que els olotins. L'Olot és un dels equips que menys gols encaixa, però també dels que menys gols fa. I el Castelló B, per altra banda, és un dels equips més golejadors de la categoria, però és l'equip que més gols ha rebut en tota aquesta temporada en el grup tercer de segona federació. Per tant, partit maco, partit important, partit entre dos rivals directes, una victòria de la Unió Esportiva Olot seria important. Per tant, bàsicament, per donar un cop sobre la taula, per fer un cop sobre la taula i dir, ep, estem aquí i volem acabar aquest tram de final de temporada, aquests últims 4 partits, comptant el del Castelló B, amb la tranquil·litat o amb la màxima tranquil·litat possible. Ara sí que l'Olot ha deixat el descens a més d'un partit, el descens directe, però tot i això el play-out el segueix tinguent a només 2 puntets, un play-out que ara mateix ocupa el València i Mestalla. De fet, la Unió Esportiva Olot dels últims 4 partits en tindrà 3 contra 3 rivals que són filials, el Castelló B, el pròxim cap de setmana el Barça B, i acabarà contra el València Mestalla, pel que també tindrà el Reus Deportiu que està en zona de play-off. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, valorava la victòria del Barbastre i deia que és un moment important per al club.
Sí, ens va anar bé la victòria del cap de setmana, sabíem que era un partit molt important contra un rival directe i per trencar la dinàmica, no? que a vegades fas les coses molt bé, no, treballes de la mateixa manera que quan estaves guanyant, però no saps per què no guanyes, no? I costa trencar dinàmiques, estar no al 100 sinó al 120%, ho vam aconseguir, tornem a tenir confiança i convençuts que el partit de diumenge torna a ser molt important, torna a ser gairebé una final, com tots els que queden, per aconseguir l'objectiu i anem allà a fer un bon partit, a saber que el Castelló és un molt bon rival, que fa molts gols, també n'encaixa molts, per tant, a intentar aprofitar els seus punts febles.
Tal com dèiem, també dues dinàmiques similars, un Castelló B i un Unió Esportiva Olot que han perdut contra dos rivals que estan en zona de descens, pràcticament sentenciats, com és el Porreres i també el Torrent, però que aquest últim cap de setmana van aconseguir guanyar els seus partits, que per tant els dona una mica més de tranquil·litat respecte al descens directe. Roger Vidal valorava aquestes dues dinàmiques.
En aquest cas sí, vam perdre contra els dos que no estaven a perdre i la setmana passada va fer un molt bon partit contra l'Espanyol i va ser capaç de guanyar fora de casa, no? Per tant, és un filial, està per sobre nostre i hem de ser capaços de poder tornar a guanyar fora. Sabem que serà molt difícil perquè el camp és artificial, que ells dominen, jugadors joves, físicament molt forts, moltíssima qualitat. I hem d'estar tots molt i molt concentrats i ser responsables sapiguent que ens estem jugant molt.
Un Castelló B que jugarà a casa amb un camp de gespa artificial en el qual estan molt acostumats els jugadors, joves jugadors i molt físics, i Roger Vidal que valorava i parlava sobre aquest rival. Un Castelló que no és tan diferent de quan juga a casa com quan juga a fora.
És un equip amb una idea molt, molt marcada, sí que van canviar d'entrenador, que ha fet que canviessin certes coses, però al final l'ADN de l'equip és molt ofensiu, anar endavant, i això els fa molt perillosos.
Aquest és el Castelló B, però quin plantejament ha de fer la Unió Esportiva Olot per aconseguir sumar els 3 punts?
No ha de ser capaç de mantenir la solidesa defensiva dels dos últims partits i després ofensivament aprofitar bueno, aprofitar el que el Castelló bé potser fa menys bé, o fer-ho malament no ho fa, però és aquest ADN seu, no, que et deia, d'anar endavant, doncs, que fa que es protegeixin una mica a darrere.
Doncs la Unió Esportiva Olot, que jugarà aquest diumenge a les 12 al camp del Castelló bé. Altres partits diumenge, tots els partits d'aquesta jornada del grup tercer de segona federació seran diumenge. Barbastre, Porreres a 2:15 del migdia. Barça Atlètic Espanyol bé a les 12. Poblense Torrent a les 12. Castelló bé Olot a les 12. I Atlètic Balears Andratx i Res Redis a Eivissa també a les 12 del migdia. A 12:15 el Girona bé a l'Atlètic Lleida. I a les 6 de la tarda el Cuià Terrassa i València Mestalla Sant Andreu. Un Sant Andreu que si guanya o empata i després ha d'esperar a veure què fa l'Atlètic Balears, podria ser campió d'aquest grup tercer de segona federació i, per tant, pujar de forma matemàtica, de forma directa, a primera federació. Deixem ara enrere la segona federació, marxem en les categories de futbol amateur. Comencem parlant d'aquesta primera catalana. Una primera catalana amb els nostres garrotxins. Comencem parlant d'aquest dissabte a les 4, el partit entre el Granollers i el Caldes de Montbui, a 4:45, Can Givert Lloret. El Sant Jaume Olot que rep el Premi Alborz de Tosca amb el Banyoles, Parets Tossa, Lloret Figueres. A les 6 de la tarda, a 6:45, Argentona Juventus Lloret. I el diumenge, únic partit del diumenge a les 5 de la tarda, Palamós Torroella. Canviem de costat, canviem de categoria. En joc ara mateix al Font Cobert a les preses de tercera catalana. A les 4, derbi del Ripollès a Badesenc, Campordón. A les 4 de la tarda, el Sant Jurenc rep el Riu de Llots i el Besalú que rep el Cornellà de Terri. També el Sant Pere Màrtir, que s'ho juga pràcticament tot, també en aquest últim tram de temporada, contra el Camp de Bànol. A 4:45, Anglès Montagut. I a les 6 de la tarda, Sarrià de Ter, Vilablareix. El diumenge hi haurà un únic partit. El diumenge a les 5 de la tarda, l'escola Futbol Garrotxa, que rebrà el Sant Privat i que, per tant, un Garrotxa que, si perd o no aconsegueix un bon resultat, podria ja certificar el seu descens de categoria. Marxem cap a quarta catalana, també el grup tercer, Sant Miquel de Campmajor a Montagut ve ara mateix en joc. Dissabte a les 3 de la tarda, a Vall d'en Bas, Les Planes, a les 4, a la Canya, Hostoles i Ripoll, Santa Pau. A 4:45, Sant Roc, Serinyà. A les 5 de la tarda, Castellfollit, Atlètic, Olot. I ja diumenge dos partits, el Maià, Jonetes a les 5 de la tarda i les Preses, Camós, a les 6 de la tarda. Ara aparquem el futbol i marxem al poliesportiu, marxem en aquest cas amb l'hoquei Olot, un hoquei Olot que els números diuen que si guanya aquest cap de setmana certifica la permanència. Una permanència a hoquei plata seria un any més a hoquei plata, un hoquei Olot que torna a competir un mes després amb l'objectiu que és clar, és el de tancar la permanència. Rebrà un rival que s'ho juga tot, rebrà un rival que està a la part baixa de la classificació com és l'Sporting Alcoi. Tot i això, després d'aquesta nova aturada, aquesta vegada d'un mes sense competició, l'hoquei Olot comença aquest tram final de temporada, aquest final de curs amb 6 partits i sense caps de setmana de descans. Pel que fa al rival, l'Sporting Alcoi arriba a la Garrotxa, això sí, amb la necessitat de sumar punts i fugir del lloc de descens. A l'anada, la victòria la va aconseguir l'hoquei Olot i aleshores, en aquell moment, va significar el primer triomf dels homes de Miqui Ràfols. Parlem d'aquesta durada, parlem de les sensacions en què ha tornat l'hoquei Olot i com enfoca el partit d'aquest cap de setmana, ho diu el tècnic Miqui Ràfols.
Bueno, en el nostre cas, per l'únic que poder ens ha servit és perquè teníem en Ferran lesionat amb un trencament i hem tingut doncs, aquest temps per recuperar-lo i en principi per poder comptar amb ell. Per la resta, la veritat és que aquestes aturades no són bones perquè ens van passant al llarg de l'any i el que fan és trencar-te molt el ritme de competició, diguéssim, només a nivell de partit, però també a nivell d'entrenament, perquè tot i que mentalment sempre s'intenta fer l'esforç d'entrenar bé, quan no tens partit el cap de setmana sempre es fa molt més difícil, no hi ha un objectiu tan clar, i al final aquests períodes suposo que és un dels motius per als que l'any que ve s'ampliarà la categoria perquè hi hagi menys períodes d'aturada i hi hagi més jornades.
Un Sporting Alcoi que s'hi juga a la permanència i que, per tant, vindrà aquí a la Josep Jou amb l'objectiu doncs, de posar ritme, de posar intensitat. Un hoquei Olot que, tot i ja no jugar-se pràcticament res, perquè no té opcions tampoc d'arribar a la zona alta ni tampoc pràcticament de baixar, perquè si guanya certifica aquesta permanència a hoquei plata, ha d'igualar el ritme i ha d'igualar la intensitat de l'Sporting Alcoi. Precisament el tècnic Miqui Ràfols analitzava una mica el rival d'aquest dissabte.
Aviam, crec que venen amb dos punts forts, crec que molt clars. Un és que ells estan lluitant directament per la salvació, estan empatats a punts amb l'Alcorcón, només en baixa un, i per tant ells en aquest aspecte mental estaran molt, molt posats a dintre. Crec que aquest serà un primer factor que haurem d'igualar, el competir amb aquesta mateixa mentalitat i amb aquesta mateixa concentració, perquè per ells és una final. I després té un altre punt que crec que és molt important, allà el van patir molt perquè la pista seva també era complicada a l'hora de patinar, que és la intensitat que tenen defensiva, sobretot sense pilota, pressionen molt quan estan posicionats a la seva pista defensant en els fondos, també en moments del partit et poden pressionar dalt, i aquesta intensitat fa que si tu no estàs molt posat i no la iguales, doncs que et generi molts problemes perquè no et donen aquesta tranquil·litat per construir, per estar tranquil, perquè ells són molt intensos i venen molt a sobre.
Un partit que també tindrà la vessant solidària, ja que l'Hoquei Olot i la Fundació Albert Bosch impulsen també en aquest partit, precisament d'aquest dissabte, la campanya El fitxatge que ens falta. Ho explica el president de l'Hoquei Olot, Jordi Gironès.
Doncs aquest dissabte juguem amb una camiseta diferent, és una camiseta que no és l'oficial del club, sinó que és una camiseta que col·labora amb la campanya de la Fundació Albert Bosch, que es diu El fitxatge que ens falta, que té per objectiu recaptar fons per una nova unitat d'investigació a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que desenvolupa nous medicaments per al càncer infantil. Habitualment col·laborem amb aquesta i altres entitats solidàries i, bueno, a proposta seva, doncs vam creure convenient adherir-nos-hi. És una campanya que també hi ha participat l'Unió Esportiva Olot, el Bàsquet Girona, i nosaltres en aquesta ocasió doncs, bueno, fem el canvi de la samarreta oficial per aquesta samarreta de la Fundació. Esperem poder donar visibilitat i, bueno, i que la gent s'animi i poder recaptar fons i ajudar doncs, amb el tema del càncer infantil i al final poder salvar vides.
Doncs l'Hoquei Olot, que tindrà també aquesta vessant solidària del partit contra l'Esporting Alcoi, aquest dissabte, recordem, a les 6 de la tarda, un Hoquei Olot que és vuitè classificat amb 21 punts, mentre que l'Alcoi és penúltim. Ara mateix no baixaria per gol a braç, però té 9 puntets empatat amb l'Alcorcón. Marxem en categoria femenina, l'Hoquei Olot que està jugant a hores d'ara a la pista del Club Hoquei Caldes, un Caldes que és setè classificat amb 25 punts i un partit menys, mentre que l'Hoquei Olot és quart classificat amb un partit menys i amb 37 punts. Ara sí, deixem enrere l'hoquei, marxem ara amb el bàsquet, no marxem dels pavellons i anem a parlar de la Copa Catalunya masculina. Una Copa Catalunya que el Club Bàsquet Vall d'en Bas aquest diumenge 3:15 tindrà un nou partit a la pista del Badalona. Un Badalona que es troba en última posició i un Club Bàsquet Vall d'en Bas, quarta posició, 12 victòries i 8 derrotes. Per tant, tot de car també per intentar posar-se en aquesta final a quadre perquè no fa play-off i, per què no, ja ens tenen acostumats també al conjunt garrotxí pujar de categoria. En parlarem més endavant. A Copa Catalunya femenina també les notícies no són del tot bones pel Club Bàsquet Vall d'en Bas, que es troba en aquesta última posició. Diumenge a les 6 visita la pista del Fontejau, que és quart classificat. Marxem a segona catalana femenina. Els partits són aquest dissabte 3:15 de la tarda. La Unió Esportiva Cellera Mer Les Planes rep el bàsquet Porqueres. El dissabte a les 6, Club Bàsquet Lliçà d'Amunt, Club Bàsquet Olot. El diumenge 12:15 del migdia, el Club Bàsquet Vall d'en Bas que rep el femení Maresme. En categoria territorial, a les 17:45 de la tarda, els dos partits de la mateixa hora i del mateix dia, Unió Esportiva Cellera Mer Les Planes rep el Fantilari i el Club Bàsquet Olot que rep el Vilablareix. A segona territorial tenim el partit del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanet dissabte a 3:15 de la tarda que rep el Badrona Palamós i acabem en categoria masculina a tercera territorial. Aquest dissabte també a 17:45 de la tarda el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanet que rep el Begur. Acabem a primera territorial femenina. Per tancar ja amb el bàsquet, Club Bàsquet Vall d'en Bas, Nou Caules, dissabte a 17:45 de la tarda i diumenge a 21:45 del matí la Pia Olot que rebrà el Club Esportiu Unyà. Canviem també ara de disciplina esportiva, marxem amb el vòlei. Recordem que el masculí ja ha aconseguit la permanència nacional i, per tant, només queda el femení. Un Club Vòlei Olot femení que visitarà aquest diumenge a la 1 del migdia la pista del Cabrils, un Cabrils que es troba en cinquena posició amb 10 punts, mentre que l'Olot es troba en aquesta vuitena posició amb 6 puntets, tot i això en aquesta fase, com dèiem, de promoció d'ascens. I parlem també d'aquests èxits que deien durant aquesta Setmana Santa hi ha hagut èxit a garrotxí en el Campionat d'Espanya de pista de ciclisme. Un èxit garrotxí per partida doble, i és que, de fet, són dos els ciclistes que han aconseguit primeres posicions en aquest Campionat d'Espanya de pista de ciclisme. Són els garrotxins Nil Gim i Naia Torrent, que han aconseguit, com dèiem, aquestes dues medalles d'or a Galapagar. Ho han fet aquí a Madrid, en una gran actuació en categoria júnior i cadet, que els ha permès tornar a la comarca de la Garrotxa ja amb dues medalles d'or i, a més, amb altres resultats i altres medalles. Precisament, un campionat de pista que ha tingut protagonisme garrotxí, tal com dèiem, i que, de fet, el president del Team Torrent, Carles Torrent, estava més que satisfet d'aquests resultats, tot i els problemes que, això sí, explica que van tenir per preparar-se aquests campionats.
No estem, la veritat és que estic supercontent. No? Ja fa anys que estem treballant amb el ciclisme aquí a Olot, a la comarca i a Girona, i i la veritat és que quan tens resultats d'aquests doncs, donen més ganes de seguir treballant, no? Tot i que, bueno, que al final ho fas pels nanos i perquè hi hagi ciclisme a la comarca, ciclisme jove, que de gran ja n'hi ha. La veritat és que aquest any vam tenir, a l'hora d'entrenar, de fer concentracions, de poder preparar aquests campionats d'Espanya, molt mala sort, bueno, mala sort, l'hem tingut tots, no? Amb molta pluja, no hem pogut fer el que ens hagués, el que haguéssim desitjat fer, però tot i això, doncs, els nanos han tingut un comportament excel·lent i al final els resultats han estat immillorables, no?
I el que dèiem, repassem ara les medalles que han aconseguit, perquè el Campionat d'Espanya de pistes va celebrar el velòdrom Tasio Graciano de Galapagar a Madrid. Precisament va comptar amb una gran participació de ciclistes catalans, en el qual van aconseguir uns 10 títols estatals i un total de 25 medalles. Per exemple, la Naia Torrent va aconseguir ser campiona d'Espanya en puntuació i un 5è lloc en persecució individual. Per altra banda, en Nil Gin va aconseguir medalla d'or en velocitat per equips, medalla de bronze en keirin i una quarta posició també en la prova de velocitat individual. Torrent explicava que va ser precisament una experiència més que positiva pels dos garrotxins.
Ells, bueno, Nil era la seva primera experiència i t'ho diràs, no? Poder anar a uns campionats d'Espanya, el nano s'ho mereix perquè s'ho ha treballat molt. Porta ja des que estava a l'escola de ciclisme anant a la pista, amb el que això comporta, no? L'hora i mitja que tenim de desplaçament, entrenaments, il·lusió, ell i altres, que al final ell és el que ha arribat, però esperem que l'any que ve tinguem més. I la Naia igual, des de petita, doncs, jo me l'he portat a la pista perquè crec que és una de les millors escoles, si no la millor escola pel ciclisme en carretera, i aquí té els seus resultats, no? Ho ha lluitat molt, és una noia molt valenta, sempre es posa a les escapades, sempre ho intenta i al final doncs, ha tingut la seva recompensa.
Han aconseguit doncs, aquestes medalles d'or, aquest gran èxit del Campionat d'Espanya de pista de ciclisme, però a partir d'ara, quins són els pròxims reptes? Quins són els objectius?
Però l'objectiu més gran que hi ha per un català és anar als campionats d'Espanya, no? Ara, en aquest cas, han anat a pista, doncs ara el següent pas seria anar al de ruta, al de carretera. Aquest any es fan el de cadets es fa a Madrid i el de juniors i sub-23 es fa a Huesca, aquí al costat. Vull dir que la Naia per un cantó, l'altre per l'altre, i a veure si tenim sort i col·loquem algun nano d'aquests de l'equip que el seleccionador el vegi i el fitxi.
Doncs bons resultats en el ciclisme garrotxí des d'aquí, des d'aquest programa també, donar l'enhorabona tant a Nil Gin com també a l'Anari Torrent i la bona feina que estan fent també des del Team Torrent i des del Club Ciclista Olot Infantil, entre d'altres clubs, òbviament, de ciclisme d'aquí a la comarca de la Garrotxa. Deixem enrere el ciclisme, anem a parlar d'aquest cap de setmana, un cap de setmana en què hi haurà una matina a l'esportiva per conscienciar, per donar visibilitat també a l'autisme i la importància que té l'activitat esportiva, que té l'esport en l'autisme. Una matina a l'esportiva que es durà a terme precisament aquest diumenge, que organitza l'Ajuntament d'Olot, també organitza TEA Garrotxa i també l'Institut Català de la Salut, com dèiem, aquí a la zona del Firal, en què hi haurà diferents activitats, en què hi haurà diferents proves, diferents activitats esportives, per tal doncs, que tothom, pràcticament tothom, per no dir tothom, hi tindrà cabuda en aquestes activitats que organitza. Recordem, TEA Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot i l'Institut Català de la Salut. El regidor d'Esports a l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, explicava la importància d'aquesta matinal i també afirmava que tindria cabuda per a tothom.
El que vol és posar el seu granet de sorra a visibilitzar, per una banda, la importància de l'activitat física i, sobretot, des d'aquest component, pensant sempre en una activitat física pensada per tothom. Per tothom volem dir per tothom, independentment doncs, de les seves capacitats, habilitats, condicions, i també, quan diem de tothom, doncs, també estem pensant per totes les edats. No? I, per tant, el que proposem és una jornada, una matinal, que serà el 12 d'abril, on el que proposem són activitats molt diverses, per totes les edats, per totes les famílies, i convidar a tothom, evidentment, a acostar-se al Firal Petit, que passarà un bon matí entretingut i on, a més, doncs, descobrirà des de disciplines esportives a també doncs, molts aspectes del dia a dia de les persones amb el trastorn de l'espectre autista, que crec que és molt interessant.
Recordem que aquesta matinada esportiva es fa també per la proximitat de les dues dates de celebració. Precisament el dia 2 d'abril es va celebrar el Dia Mundial de l'Autisme i aquest 6 d'abril també es va celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física, una jornada, una matinada que tindrà, com dèiem, entre 3, 4, 5 activitats que durant el matí i també gran part del migdia podran anar fent tots els participants que vulguin. La presidenta de TEA Garrotxa explicava, tal com dèiem al principi, la importància que té l'esport, la importància que té l'activitat física en persones que tenen autisme.
Aquesta idea ve de la proximitat amb les dates del Dia de l'Esport i el Dia de l'Autisme. on aparentment podria pensar que l'esport i l'autisme són coses molt diferents, per nosaltres, per l'associació, és molt important. L'esport contribueix a una millor vida social per a les persones amb autisme, disminueix l'estrès i augmenta les habilitats motores. A dia d'avui, l'esport és un dels nostres grans pilars de l'associació. Fem activitats com poliesport, natació, escalada o equinoteràpia.
Doncs durant el matí, recordem una mica els actes que hi haurà durant aquest matí. Hi haurà zona lúdica per a infants i també per a adults, i a les 10 del matí es donarà el tret de sortida amb una marxa nòrdica. També al migdia hi haurà tastets de diferents modalitats de dansa i també hi haurà una cursa d'orientació pel centre de la ciutat. Per tant, aquestes són les activitats que, recordem, organitzen l'Ajuntament d'Olot, Tea Garrotxa i també l'Institut Català de la Salut. Deixem ara enrere tot el tema d'aquesta matinada esportiva i acabem parlant també d'un canvi de calendari, un canvi important perquè les previsions per al diumenge eren negatives, donava molta pluja, en canvi s'ha avançat a dissabte i parlem de la poca traça. Una prova que es fa a Vallter 2000, un canvi de data d'aquesta poca traça que, tal com dèiem, s'havia de dur a terme el dia 12 d'abril i finalment es durà a terme el dia 11, com dèiem, per aquestes males previsions per la pluja, una pluja que a zona de muntanya pot ser perillosa a l'hora de fer aquest tipus de proves. Serà la 23a edició d'aquesta poca traça Memorial Esteve Soler, també la 8a marxa popular Sant Bernat. Des del centre excursionista Olot han decidit avançar-la, ja que, com dèiem, es preveu un temps per dissabte més estable. Enguany, l'estació de Vallter 2000 estarà ja tancada i, per tant, es sortirà des d'aquest punt en què es realitzarà un recorregut per tota aquesta zona, una zona que passarà per diferents punts importants d'aquesta zona de la vall. Precisament el president del centre excursionista Olot explicava la importància en aquest sentit d'aquest canvi de dia, la importància de que la meteorologia en aquest sentit doncs, pugui acompanyar la prova. És Albert Rovirola.
La novetat més interessant, bueno, més remarcable, és que en principi la poca traça l'havíem de fer el diumenge 12 d'abril. El que passa és que hi ha hagut un parte d'aquests meteorològics terrible que amenaçava no tan sols neu, perquè és clar, això, l'estació de Vallter estem parlant de 2.200 metres d'altitud, sinó que el parte el que deia és que probablement plouria. Clar, llavors fer una prova d'esquí de muntanya amb pluja és molt problemàtic. Al final, doncs, el que hem fet és avançar-la a dissabte 11 d'abril.
Important, aquest avançament de dia, aquest canvi de calendari de diumenge a dissabte. També comentàvem aquest recorregut que començarà, serà una prova circular, començarà a l'estació Vallter 2000 i acabarà a l'estació Vallter 2000, però per on passarà aquesta poca traça?
Una mica similar al de l'any passat, és a dir, aquest any com a novetat en relació a l'any passat és que l'estació està tancada. Llavors, per tant, si l'estació està tancada, vol dir que podem sortir des de l'estació mateixa. Llavors, des de l'estació irem al Coll de la Marrana, Coll de la Marrana, el pluviòmetre de Coma de Vaca, llavors allà seguirem el torrent que està tot ple de neu i irem a Tirapits, veurem si fem alguna cosa al Freser i llavors el nucli de l'activitat serà el Bastiments, Coll de la Marrana i a l'estació una altra vegada.
Una poca traça que serà més màgica, més atractiva que mai. De fet, aquestes nevades de les últimes setmanes han provocat que les zones més fondes de la vall hi hagi fins a 2 metres de neu acumulada i que, per tant, sigui una poca traça amb ganes. Una poca traça que, de moment, ja preveu la inscripció d'unes 70-75 persones, igual que l'any passat, resultats més o menys similars en temes d'inscripcions i que, per tant, esperen poder-la celebrar sense cap tipus d'incidència, amb un temps més estable que no pas el que faria diumenge. Recordem, canvi de calendari, diumenge no es farà la poca traça, es farà dissabte, amb això també aquesta cursa popular. Abans d'acomiadar-nos, recordem el que tenim aquest cap de setmana, una Unió Esportiva Olot que juga diumenge a les 11 del migdia al camp del Castelló B. Partit transcendental pels interessos dels olotins en la clau de la permanència. Es podrà seguir, com sempre, en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans, és a dir, des de 11:45, amb tot l'equip de l'Olot a Ràdio Olot i amb en David Planella al capdavant. I és que Ràdio Olot també donarà en directe, com sempre, al partit de l'hoquei, un hoquei Olot que no jugarà a 11:45 com ho feia anteriorment, sí que ho farà a les 6 de la tarda i, per tant, des de mitja hora abans es podrà seguir en directe també amb en Roger Isern i l'Anna Prat en aquest partit en què els resultats no enganyen. Si l'Olot aconsegueix la victòria contra l'Sporting Alcoi, rival de la part baixa de la classificació, l'Olot certificarà la permanència matemàtica un any més per a hoquei plata. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé.